benvinguts i benvingudes. Avui a l'Espai Els Drets no tenen edat volem parlar d'un tipus de discriminació que sovint passa desapercebuda i que afecta moltíssima gent, l'edatisme. Però què és exactament l'edatisme? On el trobem? Com ens afecta? Com el podem combatre? Tot això i més ho descobrirem al llarg del programa. Per parlar d'aquest tema, comptem avui amb la presència de la Dolors Quer i la Maria Eugènia Sala, components molt actives del Consell de la Gent Gran de l'Alt Empordà, i la Laia Sans, tècnica del Consell Comarcal. Com podríeu explicar què és l'edatisme?
L'edatisme és la discriminació que pot rebre una persona pel simple fet de tenir una edat determinada. Són estereotips que tenim integrats en el pensament i que ens porten a actuar de maneres discriminatòries envers l'edat, no? Per poder entendre bé l'edatisme i qualsevol altra forma de discriminació, cal tenir en compte tres conceptes claus i que és important tenir-los clars, no? El primer són els estereotips. Com penso? Com pensem tant de forma individual com de forma col·lectiva? Diríem que són la imatge mental que tenim sobre un col·lectiu, sobre un fet o unes persones determinades. Se simplifica la realitat ignorant que les persones som diverses. Estan molt creats i mantinguts també pels mitjans de comunicació, la publicitat, el cinema i fins i tot moltes notícies i el llenguatge que es fa servir en els mitjans de comunicació, que ja marquen uns col·lectius i uns estereotips concrets.
Podem posar algun exemple. Persona gran, amb bastó o necessitant ajuda per caminar. Dones grans, amb els cabells curts i blancs o un monyo. O bé, tenir arrugues és percebut com a quelcom dolent o indesitjable.
El segon concepte que parlàvem són els prejudicis. Com sento? Com sentim? Com ens posicionem davant certs estereotips o creences imaginàries sobre certs col·lectius o persones? Els perjudicis que tenim ens fan reaccionar de manera desconfiada cap al que sentim o percebem, com si fossin una amenaça.
Per exemple, no? El pensament que podem tenir tots en algun moment de no em vull fer gran per no perdre llibertats a la vida o per no deixar o per haver de canviar el nostre propi estil de vida. O, per exemple, algunes vegades, no? Potser ens hem trobat o us heu trobat més aviat quan aneu al metge que et faci mal tot és normal a la teva edat, no? Que això no és agradable de sentir i malauradament ho sentim moltes vegades en diferents situacions de la vida. I, per exemple, el pensament, no, de que les persones grans són avorrides, de que no tenen conversa, el meu pare sempre explica les mateixes batalletes.
I després el tercer concepte clau que hem de tenir presents són les discriminacions. O sigui, ens hem marcat uns estereotips, que aquests ens han creat uns prejudicis, i a partir d'aquí nosaltres, discriminem. Com actuem? D'acord amb aquests estereotips i a la societat i amb cadascú de nosaltres, no? Llavors, la discriminació es produeix quan es tracta de manera desigual o inferior a algú per pertànyer a un grup diferent o per tenir unes característiques diferents a les pròpies, a les nostres.
Per exemple, un exemple sobre aquest tema de la discriminació, com actuo? Doncs, parlar infantilitzat cap a les persones grans. Hem dit abans, quan el metge es dirigeix a la persona, per exemple, acompanyant en lloc de la persona gran interessada, que és la que es visita, no? I tenim un company que a vegades ens comenta: em vaig adonar que m'havia fet gran el dia que la caixera del súper, en lloc de dir-me bon dia senyor tal, em va dir bon dia rei. Aquest és un altre.
Tots aquests exemples que poseu afecten, sembla, més a la gent gran. Però l'edatisme només afecta la gent gran, realment?
No, només afecta la gent gran. O sigui, l'edatisme és discriminació per edat, per tant, tant afecta la gent gran com a la gent jove. O sigui, la gent gran també som edatistes envers a la gent jove. Tots a vegades ja tenim una idea de que els joves són informals. No sé, algun company pot posar algun altre exemple, no?
Sí, per exemple, bueno, aquesta de què ha dit la Car... Sí, per exemple, aquest que acaba de dir la Dolors, de que els joves són irrespectuosos, irresponsables, que les persones grans o els vells són inútils, ja no serveixen per res. Al voltant de la mitjana edat, per exemple, no? Dels 50 anys, home, ara vols canviar de feina, si no et queda res per jubilar-te, no trobaràs feina a aquesta edat, o la dificultat real d'una persona que es queda a l'atur en contra de la seva voluntat i ha de trobar feina amb 50, 55 anys, és molt complicat.
L'edatisme genera un gran malestar a la societat perquè crea barreres entre generacions. I també és important destacar i dir que l'edatisme és la tercera causa de desigualtat al món, després del racisme i del masclisme. Igual que es va fer amb aquest tipus de discriminació en el seu moment, ara toca visibilitzar i parlar sobre les discriminacions de l'edat que hem rebut i que rebem tots al llarg de la nostra vida, no? Qui no ha pensat o dit que no ens agrada fer-nos grans o perquè ens falla la memòria, o qui no ha anat al metge i li han dit això que li passa és normal a l'edat que té, no?
I per tant, doncs, l'edatisme és una forma de discriminació tan greu com el racisme o el sexisme.
Exacte. L'Organització Mundial de la Salut va fer un informe l'any 2021 sobre l'edatisme i diu que una de cada dues persones al món té conductes discriminatòries envers les persones grans. La dada és bastant impactant, o sigui, vol dir que la meitat del planeta critica l'altra meitat, la infravalora, la menysprea a una persona per la seva edat. Per tant, ens desacredita totalment com a societat, no? I l'edatisme té un impacte real sobre les oportunitats laborals, sobre l'accés als serveis, sobre el benestar emocional de les persones, que després en parlarem més endavant. I recordem i que tots hem patit edatisme en algun moment de les nostres vides, eh? I fins i tot en algun moment poden ratllar sense voler-ho fer línies de maltractament envers la gent gran, eh?
I quins tipus i en quins àmbits trobem l'edatisme?
Trobem l'edatisme en diferents àmbits. Es parla de l'edatisme, per una banda, institucional. El primer dels tipus d'edatisme fa referència a les polítiques, a les normatives, a les lleis i pràctiques de les institucions que limiten les oportunitats de certs grups d'edat, sigui de manera conscient o no. En l'edatisme institucional, les persones poden no ser conscients que són víctimes de discriminació, ja que les pràctiques o normes solen estar tan arrelades que es poden considerar, entre cometes, normals, fins i tot quan poden ser una mica injustes.
I podeu posar exemples?
Sí, trobem, per exemple, regulacions laborals discriminatòries, com les edats de jubilació obligatòries, o sigui, amb determinats col·lectius l'edat de jubilació és obligatòria, no hi ha ni dret a negociar un possible allargament de la vida laboral, dificultat per accedir als serveis bàsics, no només en format digital, perquè no tenim altres alternatives presencials, i també dificultat per accedir a determinats recursos, com per exemple, no sé què em diran, a mi si vaig a demanar una hipoteca, anar ja a la meva edat, no? O a fer una assegurança de vida.
I què ens expliqueu de l'edatisme interpersonal?
Sí, l'interpersonal, que és el segon tipus d'edatisme, no? És el que es dona entre persones en el nostre dia a dia, en les relacions interpersonals, i és igual que el que deia la Maria Eugènia, no?, de l'institucional. Bueno, jo diria que tots els edatismes són molt inconscients i els tenim tan ficats a dins, no?, per cultura general i tot el que hem anat heredant, que tot és molt inconscient i moltes vegades és sense mala intenció. No, però això no vol dir que no faci mal. Llavors, l'interpersonal, pues, és aquest, no? El que es dona entre persones, el que em fa que potser no m'acosti de la mateixa manera una persona que jo veig gran a una persona que jo veig jove o una persona que veig de la meva mateixa edat. No? És molt subtil i sovint no ens n'adonem, com he dit abans, i hem de posar molta atenció. No? Igual que es va fer en el seu moment amb el racisme o amb el masclisme, no? Ara és molt important que anem posant consciència personal en com ens relacionem amb els altres i també ara explicarem el que exercim cap a nosaltres mateixos, no? Que també hi hem de posar molta atenció perquè doncs, jo encara per edat no estic considerada persona gran, però si ara em falla la vista i m'he hagut d'augmentar les dioptries, no? És que em faig gran, sí. O me falla la memòria, segurament ara mateix és perquè tinc estrès, no és per edat, no? Uh-huh. Però ja anem associant certes coses i llavors això ens fa que si ho tinc cap a mi, doncs molt fàcilment ho tinc cap als altres també, uh-huh. No?
I podríeu posar algun exemple d'edatisme interpersonal?
Sí, per exemple, l'ús del llenguatge, no? L'ús del llenguatge condescendent envers les persones grans. De quina manera els parlem? A vegades parlem a la gent gran infantilitzant-los, no? Mm-hmm. Parlant-los com si fóssim infants, perquè pensem ja d'entrada que no ens poden entendre o no volen aprendre coses noves, no? Mm-hmm. Desqualificar la gent per la seva edat, o sigui, nosaltres també ho fem amb els joves, els atitllem d'immadures, d'irresponsables, d'egoistes, sense tenir en compte les seves capacitats, no? I frases com, ui, aquesta edat busca-m'hi de feina, si no en trobaràs cap a la teva edat on vols anar, no? Uh-huh. Això serien alguns exemples d'edatisme interpersonal.
I per últim, què ens dieu, doncs, de l'edatisme autoinfligit?
L'edatisme autoinfligit es produeix quan una persona, especialment una persona gran, interioritza aquests estereotips que hem parlat abans i manifesta els mateixos prejudicis sobre l'edat, però dirigits cap a si mateixa. No? Per això es diu autoinfligit, cap a un mateix, no? Aquesta forma d'edatisme és assimilada per la persona que comença a veure's a si mateixa de manera negativa a causa de la seva edat, no? creient que ja no és útil o rellevant en la societat, que ja no es tindrà en compte, no? Ni la seva opinió, ni el que ella creu, ni el que pensa, no? I és un tipus d'edatisme molt perjudicial, ja que no solament afecta la persona que l'experimenta, sinó que perpetua els estereotips sobre l'edat en la societat, no? Perquè, és clar, si anem veient que cada persona gran va pensant això sobre ella mateixa, es va extenent com a tema cultural, no? I reforça la discriminació i fa que justifiquin, com hem dit abans, certs comportaments de les persones del seu entorn que no són del tot respectuosos, no? Que ratllen una fina línia de maltractament o fins i tot que poden, malauradament, arribar a justificar o perpetuar una situació de maltractament dins un domicili o dins un ambient més tancat. No?
I podríeu posar també algun exemple?
Sí, per exemple, creure-te tu que no ets capaç d'adquirir unes noves habilitats, no? Com aprendre tecnologia. Per què? Perquè al final és el que la societat t'ha fet creure, no? Ja ets gran, no en seràs capaç, no? Ja posem nosaltres que la nostra edat és un obstacle, no? I pensar també que la gent jove té més oportunitats, o sigui, d'alguna manera ens hi infravalorem i a més ens ho creiem, no? Uh-huh. I això ens impedeix tenir l'empoderament que ens cal, no?
Uh-huh. Molt bé. I creieu que els mitjans de comunicació parlen amb un llenguatge edatista?
És evident que sí, eh? Els mitjans de comunicació tendeixen a associar joventut amb innovació, bellesa i bellesa amb obsolescència, no? Mm. Per exemple, els anuncis de bellesa o tecnologia, no en veiem cap que hi hagi persones grans. O sigui, sempre es basen en ideals de joventut, perfecció física i amb una percepció de que les persones grans no som consumidores de bellesa, no? I tecnologia, quan en realitat sí que ho som i potser cada vegada més, no? Per tant, cal canviar aquesta narrativa i visibilitzar les aportacions de les persones grans a la societat, no? Normalitzant la presència de les persones grans en tot tipus de rols, no? I els mitjans de comunicació tenen molta feina a fer en aquest sentit, són un magnífic canal per potenciar i difondre relats nous que facilitin un canvi de mirada envers l'envelliment i el comportament que cal fomentar. I en aquest sentit, i permeteu-me que doni les gràcies a Ràdio Vilafant perquè ens dona veu, no? A visibilitzar doncs, aquestes problemàtiques, no?
I tant.
Per exemple, podrien, així parlant dels mitjans de comunicació, no? Coses que ens poden aportar o que poden contribuir, no? A mostrar les oportunitats que ofereix l'etapa de la vellesa, més que cuidar nets i descansar, no? Un cop estem jubilats, es podria mostrar com una etapa plena de nous reptes, de noves possibilitats, de nous projectes i personals, i que segueixin el sentit de la vida, no? Que a vegades es poden tallar per una circumstància personal o per una opció personal, no? Però que potser comença una nova vida, perquè la vellesa, recordem, o l'etapa de persona gran, recordem que comença als 65 anys i avui en dia es pot allargar fins als 100 o 100 i pico. Per tant, tenim mitja vida encara per endavant i per fer projectes, per reivindicar-nos i per seguir treballant, no? Mm-hmm. Igual que qualsevol altra edat.
Quin impacte tenen les xarxes socials en la percepció de l'edatisme?
Les xarxes socials poden amplificar els estereotips relacionats amb l'edatisme, no? A través, ja sigui a través de memes, de comentaris i tendències, sovint es ridiculitza l'envelliment o la joventut d'una manera que promou la discriminació per l'edat, no? I les xarxes socials també poden crear una visió irreal de la joventut com a única fase desitjable de la vida i fer que les persones grans ens sentim invisibles, no? Mm. Per això, tal com hem dit abans, és molt important promoure una imatge positiva i inclusiva de totes les edats en aquestes plataformes de les xarxes socials, de la joventut, de la mitjana edat, de la gent gran. És importantíssim promoure les imatges positives.
I l'edatisme, doncs, pot influir en com les persones grans accedeixen a la tecnologia i s'hi relacionen, entenc.
Penso que ja, més o menys ho hem comentat abans, però l'edatisme sovint fa que es cregui que les persones grans no són prou hàbils per utilitzar la tecnologia nova, com smartphones, ordinadors, tablets, i aquest prejudici pot limitar el seu accés a recursos digitals, serveis en línia o una comunicació més àgil, no? És important també reconèixer que moltes persones grans tenen una gran capacitat d'adaptació i que les polítiques i programes de formació poden ajudar a superar aquest obstacle, no? El col·lectiu de gent gran és molt homogeni i a vegades només necessitem, doncs, que ens ajudin a formar-nos, res més que això.
Totes aquestes formes d'edatisme que ens heu presentat poden tenir un impacte a les persones. Com ens poden afectar?
Sí, sentir-se menyspreat, menys tingut o infravalorat per motius d'edat, sigui quina sigui la nostra edat, té un impacte emocional molt fort en les persones i pot generar, doncs, sentiments des d'inutilitat, frustració, baixa autoestima, i això, doncs, ens pot repercutir, no?, en una falta de projectes, un sentiment de no val la pena. I aquí parlo tant en persones grans com en joves, perquè també en els últims anys hi ha un fort estigma, no?, cap als joves, que hi ha molts que ens hi trobem de no val la pena lluitar per això perquè sóc com, no sé, no tinc possibilitats, no val la pena lluitar. Mm. I això ens hi trobem tant en persones grans com en joves, i va molt en una línia paral·lela, no? Però l'impacte de l'edatisme no és només emocional o psicològic, sinó que pot també tenir efectes en la salut global de les persones, no? Alguns estudis sobre edatisme han demostrat que sentir aquesta discriminació cap a un mateix i des d'un mateix cap a un mateix pot portar problemes com l'aïllament social, no? Aquesta baixa autoestima, inseguretat, ens porta a tancar-nos a nosaltres mateixos, a no voler relacionar-nos amb el grup d'iguals o amb altres persones, o fins i tot amb la mateixa família. Una baixa autoestima que implica moltes coses a la nostra vida general, que els meus coneixements no són valorats, que jo no sóc valorada com a persona, com si no tingués valor jo com a persona més enllà de la meva edat, no? I això, doncs, evidentment, porta un deteriorament de la salut física, no? Perquè si ens anem tancant a nosaltres mateixos, això ens influeix i ens fa com somatitzar símptomes per la manca de seguiment de la pròpia salut. Doncs no val la pena, allò que dèiem abans, no val la pena anar al metge, no val la pena no sé què, el que em passa és normal per l'edat, em fa mal tot però no m'ho miro. I tot això, doncs, fa que hi hagi una major dependència, no? I necessito que m'ho facin, i com que em vaig quedant tinc menys possibilitats, em vaig quedant més tancat i estic tot el dia depenent de que els altres m'ajudin a fer les coses perquè no confio, no sé que jo puc, no?
I doncs, heu parlat d'aïllament social, i pot haver alguna connexió entre l'edatisme i la solitud en la gent gran?
Doncs sí, perquè l'edatisme pot contribuir a la solitud, de les persones grans, ja que els prejudicis sobre la bellesa poden portar a l'aïllament social, no? A sentir-se sol, no? Quan les persones grans són considerades menys importants o útils, es redueixen les seves oportunitats per interactuar amb les altres persones del seu entorn, no? Fet que pot augmentar la sensació de solitud, no? I combatent l'edatisme s'obre la porta a una societat més inclusiva on les persones grans podem sentir-nos més connectades i valorades, no? Per tant, és molt important per nosaltres combatre aquest edatisme perquè comporta moltes qüestions positives per a les persones grans.
A banda de saber què és i com ens afecta l'edatisme, què hi diuen les lleis al respecte?
Mira, actualment no hi ha una llei específica sobre l'edatisme. Les lleis actuals, com l'Estatut dels Treballadors, la Llei d'Igualtat, contemplen la no discriminació per motius d'edat dins l'àmbit laboral, però no aborden d'una manera específica i contundent l'edatisme, ni estableixen mecanismes clars per detectar-ho i combatre'l. I això fa que aquesta forma de discriminació passi més desapercebuda i molt més difícil de denunciar. Per tant, s'ha de fer camí en el tema legal.
Quines iniciatives socials o polítiques s'estan duent a terme per combatre l'edatisme?
Doncs la reducció, combatre l'edatisme, requereix que institucions, que ens hi posem tots, vaja, que institucions, empreses, organitzacions i mitjans de comunicació adoptin estratègies que posin en valor l'aportació social de les persones grans, no? Hi ha diverses iniciatives a tot el món per combatre l'edatisme, com per exemple l'aprovació de lleis que garanteixin els drets humans i els drets de les persones grans i prohibeixin la discriminació per edat en el treball. A més, moltes organitzacions promouen la sensibilització mitjançant campanyes educatives i es fomenten intercanvis intergeneracionals entre els joves i les persones grans per trencar estereotips i apropar les generacions, no? Algunes empreses també estan implementant polítiques inclusives per garantir que els treballadors i treballadores de totes les edats siguin valorats per les seves habilitats i experiència, no? I per reduir i combatre l'edatisme present en la societat, cal conscienciar sobre els seus efectes nocius en les persones que el pateixen, que ja n'hem parlat abans, no? I cal educar en el respecte i el bon tracte. Això també en parlem molt quan anem a parlar amb els joves sobre el bon tracte, no? Com a reflexió comentem que si des del naixement de les persones fins a l'edat adulta tenim diferents termes per a referir-nos a cada tram de vida, parlem dels nadons, la primera infància, la segona infància, la pubertat, l'adolescència, la joventut, i d'aquestes etapes n'estudiem les necessitats psicològiques i el desenvolupament de cadascuna d'elles, no? Com és que des dels els 50 anys, des dels 65 anys i més, i fins a final de vida, s'etiqueta tothom amb el terme persones grans, com un bloc, no? Un bloc. I això dèiem que encara necessitem trobar noves paraules, no? Necessitem trobar paraules i mots adequats a les etapes de vida plena que estem transitant les persones grans, no?
Des del Consell de la Gent Gran i la Taula dels Drets de les Persones Grans de l'Alt Empordà, treballeu amb alguna iniciativa per combatre aquest edatisme?
Sí. La Maria Eugènia ja n'ha explicat molts, no? Ella feia referència més a nivell general, però aquí a l'Empordà, des de la Taula pels Drets de les Persones Grans i en específic des de la Comissió de Sensibilització, treballem per tot això, no? La Comissió de Sensibilització està formada, doncs, per una gran varietat d'entitats i d'organismes, des dels serveis socials del Consell Comarcal, Salut, Consell de la Gent Gran, escoles, instituts, bueno, entitats del tercer sector, totes treballant per aquesta sensibilització. Per una banda, la sensibilització cap a l'edatisme, que és com combatre'l influenciar directament sobre els estereotips que ja tenim, i per una altra banda, el que també comentava ella, sobre fomentar activitats intergeneracionals, no? Que el fet de compartir... avui sentia algú que deia, que posava èmfasi, que era en una cosa que he trobat molt, molt important, no? Que era treure els avis del rol de cures, no? Que moltes vegades tenim associat el rol d'avi amb va buscar l'escola, amb fa el dinar, amb explicar contes, pues sortir d'aquí i facilitar a les escoles o fora de les escoles espais per fer trobades diferents, per ballar, per sortir a la natura, per això, i aquesta intergeneracionalitat, amb avis o no avis, eh? Jo he dit avis ara perquè convidem els avis dels alumnes, però també s'obren i es convida a les persones grans del poble, de la zona on es fa l'activitat, a que hi participin. Totes aquestes activitats, doncs, van des d'explicar contes i fer una reflexió, contes específics que fan pensar sobre certs temes de l'edatisme, eh? Demències, l'àvia s'ha enamorat i ha trobat un nòvio i la família s'enfada, com ho entenem, totes aquestes coses, i fer la reflexió que ve després, no és només explicar un conte. O activitats de ballar amb persones... Ballem amb la música d'abans i d'ara, es diu l'activitat, no? No és només ballar, sinó... què en traiem del ballar i del ballar junts, no? Les experiències. Llavors també anem a això, no? Des de les escoles fins a instituts, fins a xerrades obertes a la població general i fins a xerrades específiques que dirigides a gent gran, no? Perquè aquí estem parlant, però hi ha molta gent que no en som conscients o no en són conscients, no? D'aquest edatisme que tenim tots, i vull dir que tots... fem coses edatistes o tenim paraules edatistes i tots n'hem rebut en algun moment, no? Uh-huh. I també des d'aquí, des de la comissió, des de la taula pels drets de les persones grans, treballem molt en xarxa, que trobo que és una cosa molt important, interessant, no? Perquè no és que el Consell de la Gent Gran sol fa no sé què o des de serveis socials fem no sé què, sinó que tots junts, Salut, Serveis Socials, Consell de la Gent Gran, entitats, escoles, instituts... tothom de la comarca estem fomentant i fent aquest treball en xarxa i estenem aquest missatge comú per tothom, no? I des de tothom intentem que cada vegada siguem més els professionals i no professionals que tenim aquest canvi de mirada i que el anem promovent a poc a poc. Mm-hmm. Que és una cosa lenta, però la taca d'oli va creixent cada vegada més.
Mm-hmm. I en la nostra vida quotidiana, què podem fer nosaltres per lluitar contra l'edatisme?
Mira, per començar, ens caldria fer una reflexió personal sobre els nostres propis prejudicis i evitar fer suposicions sobre les persones basades només en l'edat que tenen, no? Penso que com a societat tenim un paper molt important, o sigui... com parlem, com ens escoltem, com pensem, com actuem. Combatre l'edatisme comença tenint una mirada diferent, respectuosa, oberta i justa. I també és important donar veu i oportunitats a les persones de totes les edats, tant en el lloc de treball com en l'àmbit social, no? Un respecte mutu entre generacions és clau per crear una societat més inclusiva.
Com a missatge final, doncs, podríem dir que l'edat no defineix el nostre potencial, sinó l'experiència que portem i les ganes d'aprendre que tenim. I també, sigui jove o gran, el teu valor va més enllà dels números. No deixis que l'edat et limiti ni a tu ni als altres. I en temes d'agenda, quines activitats teniu previstes pròximament?
El dia 24 de maig l'Ajuntament de Figueres organitza la Fira de la Gent Gran. Llavors, com a Consell de la Gent Gran, participem a la Fira. És a la Rambla de Figueres, el dissabte. Estarem allà amb un estand i convidem a tota la gent, sigui gran o no gran, a que ens vinguin a visitar i, bueno, i a tenir una xerrada tots plegats, no?, i que ens coneguin més.
I així a curt termini, no? el 15 de juny, se celebra el Dia Mundial, això ho llegeixo, Dia Mundial de la Presa de Consciència de l'Abús i Maltractament a la Vellesa. Nosaltres diem el Dia Mundial contra els maltractaments a les persones grans o pels drets de les persones grans, no? I ja fa 3 anys, crec, o 4, que es va impulsar des de Comarques Gironines una iniciativa que és una caminada popular en defensa dels drets de les persones grans, no? Aquí a l'Alt Empordà, ja fa també, des del principi, fa 3 o 4 anys que se celebra aquesta caminada i ara ja es fa a 7 poblacions de la comarca, que són Figueres, Llançà, l'Escala, la Jonquera, Castelló d'Empúries, Peralada i Roses. I aquest any, com que el 15 de juny cau en diumenge, doncs la caminada es fa el 13 de juny a totes les poblacions a la vegada i totes comencen a les 9 entre les 9 i 9:45 del matí. I cada població i poblacions al voltant doncs, ja trobaran els seus cartells promocionant aquesta caminada. És molt maco perquè és una caminada popular on tothom hi és convidat i és benvingut i participem doncs, des de professionals dels diferents sectors com Consell de la Gent Gran, persones grans, si sumen escoles, si sumen instituts. En algunes poblacions hi ha iniciatives maques, no?, de que alumnes d'institut van a buscar persones del centre de dia o de residències i els porten amb les cadires de rodes. Es fa molt gran. Fins i tot l'any passat es vam arribar a mobilitzar entre tota la comarca unes 4.000 persones i el repte és que cada vegada això sigui més gran, no? I bueno, pues res, animem a tothom que vingui aquest any, que s'hi sumi a la que li quedi més a prop de casa, perquè tots i totes algun dia serem grans.
I fins aquí el programa d'avui. Gràcies a tots per escoltar-nos, gràcies a la Dolors, la Maria Eugènia i la Laia per ser aquí i aportar-nos tanta informació sobre l'edatisme. Ens retrobem el mes vinent per parlar de l'atenció digna a les persones.